Tornem a ser amb vosaltres aquí, els de l'Anell i el Dit. És a dir, la Mar, l'Albert i una servidora, la Júlia de Ràdio Sant Cugat. I el Mar i l'Albert, que no se m'oblidi, del Servei Local de Català. Hola Mar, hola Albert.
Hola, com estàs?
Hola, bon dia.
Hola, molt bé, Mar, jo estic molt bé. El que passa que, bueno, no sé tu.
I avui, com et sents?
Mira, Júlia, avui jo no sé ben bé què em passa, però noto com una energia electritzant i poderosa que em flueix, mira, des de la planta dels peus, ressegueix l'empenya, em puja pels genolls, les cuixes, després m'arriba al tronc i d'allí s'espargeix pels braços i els canells fins a arribar a les mans i les puntes dels dits. I no crec que sigui la lluna, no, però és que em sento forta com una bèstia.
Vacunissa-se!
Bé, ja ho te veieu, eh? L'Oriol Tramvia és una mica com jo, que fa d'actor i fa de músic.
A mi m'has transmès, Mar, m'has transmès aquesta energia electritzada.
I tant. El paper. Sí. Gràcies, Albert, per aquest guió fantàstic. Bé, com us deia, l'Oriol Tramvia va pertànyer al grup de Folk, que és una agrupació de cantants i conjunts i animadors musicals que, bé, emmarcats en el que es coneix com a Nova Cançó, es van organitzar com una alternativa als 16 jutges més popular i més festiva.
Sí, ja podem dir que festival és una estona, l'Oriol Tramvia, eh? Sí. Que de fet es va fer molt conegut arran de precisament d'aquest enregistrament d'aquest disc que porta el mateix títol que la cançó Bèstia, que es va gravar a la mítica sala Celeste.
Ui, mítica, doncs mítica.
I bé, en aquest disc, doncs, a banda d'aquesta cançó, el que fa és musicar poetes clàssics com Joan Salvat Papasseig, Salvador Espriu, o també posa veu i música a cançons més tradicionals com La presó de Lleida, però fa, ja ho hem vist, a ritme de rock. I bé, una mica, tenint en compte que darrerament s'ha celebrat el 30è aniversari d'aquell famós concert al Palau Sant Jordi del rock català que va agrupar grups mítics, doncs precisament la figura d'Oriol Tramvia se la considera com un dels precursors d'això, del rock català. I de fet va actuar al mític festival de Canet Rock, a l'original, no el que es fa ara.
Ah, bé, això deus parlar dels anys 70, no? També hi ha treballs més recents que inclouen l'Argentera de Badalona 2014 o No siguis bèstia el 2016, la Inopia el 2019, no? En tot cas, el trobareu a la llista de reproducció amb el títol Punk i Hardcore del compte CPNL de l'Spotify. I trobareu de tot, allà, el compte aquest de l'Spotify, no patiu.
La consulta dels sèniors.
Bé, potser ja diuen que la bellesa bons i berrugues, eh?
Apa, apa!
Però també diuen que a canvi les persones d'edat saben on s'ajoca el diable.
Mare de Déu!
I en tot cas, potser per això aquestes persones sempre van pel davant del vent i no les atraparem, no. Així que estiguem atents i parem l'orella, doncs perquè quan una persona experimentada té un dubte, doncs no deu ser una qüestió menor.
Voldria saber quina és la diferència entre can, cal i ca. Em refereixo a els noms de les propietats que posen can, tal o cal, l'altre. I, bueno, saber quina és la diferència entre un i altre. Gràcies.
He de confessar que aquesta pregunta, en algun moment, també me l'he feta, jo.
Sí.
Sobretot davant de noms de bars, restaurants, ho he vist escrit de tots formes, colors, mides, i jo crec que això, si ens ho aclariu al final del programa, Mar i Albert, serà un descobriment per molta gent,
Ho farem.
Punyetàs al català.
continuem amb aquesta energia electritzant del principi. En aquesta secció, que ja sabeu que és la que a mi fa més gràcia, justament el que volem és transmetre, també, i amb personatges que com el d'avui, que són públics, tots ens podem equivocar, i és humà, no? I també, doncs, ja ho sabem, és de savis rectificar i redreçar allò que no ha sortit com voldríem, no? Bé, diuen que és de savis rectificar, però és d'encara més savi no equivocar-se, però bé, és igual, això ho fem per un altre dia. En tot cas, anem amb la pífia d'avui, que ja us avanço que és petiteta, va.
En unes quantes setmanes podríem estar tranquils, sí, des que, per exemple, perquè... fem les croquetes de Nadal, ara, que allarguem...
El congelat, quina... No a la nevera...
No, no, congelador.
No, el congelador, sí. Això és un producte que...
És que és una discussió que tenim habitualment.
S'ha acabat la discussió.
S'ha acabat la discussió.
I pot durar dies i fins i tot setmanes, sí, s'hauria de...
Bé, si heu parat l'orella, potser ja heu vist que és una pífia petiteta. I diem petiteta perquè no fa referència a cap barbarisme, ni a cap imprecisió sintàctica ni gramatical. Però com deia, si heu afinat l'orella, potser us heu adonat que tant la Melero, que l'anomenament d'aquesta naturalitat, doncs pels anys que ja fa que entra sí. Les nostres sobretaules, no?
I tant, és a dir, la Melero.
Com ja és de la família, no?
Sí.
I doncs, tant ella com un dels seus col·laboradors han pronunciat discussió amb S sonora. És aquella S vibrant que a vegades als castellanoparlants o llatinoamericans es costa molt de reproduir, ja que no, doncs no tenen aquest fonema en la seva llengua. No? Però quin és el problema? Doncs que justament aquesta paraula, discussió, s'escriu amb dues S entre vocals, i com ja sabeu, doncs les dues lletres, aquest dígraf, no? Les dues lletres que formen aquest so, doncs fan un so de la S sorda. És a dir, com us dèiem, com Tati Deutut haurien d'haver pronunciat aquesta paraula com ho hem fet nosaltres. Discussió.
Exacte. Aquest fenomen, pronunciar sonora una paraula amb S sorda, és a dir, dues S, la veritat és que és relativament freqüent, no? Entre catalanoparlants, de fet. Vull dir, és, com molt, és molt catalanet, de fet, i això dificulta, no?, a vegades l'aprenentatge de la llengua i l'escriptura. Allò de no ho escrius tal com sona, doncs, mira, en aquest cas no ho pronunciem com hauríem de pronunciar, la grafia i el so no es corresponen ben bé. No? Per exemple, tenim el sufix femení S, no?, d'alcaldessa, jutgessa, baronessa, que tenim tendència a dir en sonor alcaldessa, jutgessa, baronesa. Això no és correcte. Fem un esforç per pronunciar-les bé i així no despistarem els aprenents de llengua, pobrets.
I tant, que deuen estar ben confosos, perquè segurament aquesta és una pífia que no només la Melero, sinó que moltíssima gent sí, de l'espectre públic sí. La fa, perquè s'escolta moltíssim.
Sí, i ja us hem dit que és una pífia petiteta, perquè cal estar-hi molt atent.
Sí.
I, però bé, en tot cas, doncs també, doncs mira, no tot han de ser, no? Doncs punyetassos grossos, no? En tot cas, si teniu alguna d'aquestes pífies, alguna més flagrant, ens la podeu enviar, ja ho sabeu, a la nostra adreça santcugat@cpnl.cat i la posarem en antena, però com sempre, amb voluntat d'aprendre.
On dius que ho trobaré?
De vegades, tant els professors com els alumnes, o simplement la gent que vol aprendre una llengua, ens centrem molt en el codi escrit, no? Ja ho acabem de veure amb discussió, no? Si van dues S, si no, si correspon amb la pronúncia. I això ens fa pensar en com s'escriu una paraula, no? Sovint ens trobem que a l'hora de pronunciar no tenim arguments i sobretot recursos per poder contrastar si el que a nosaltres ens sembla que és la pronúncia correcta o és la que correspon a la grafia, doncs si anem ben encaminats o no. I per això... avui us presentem el recurs que es diu Segre, transcriptor fonètic central nord-occidental valencià. Bé, el títol és una mica llarg, sobretot el subtítol fa una mica de por, però us assegurem que va molt bé. Es tracta d'un sistema de transcripció fonètica automàtic desenvolupat conjuntament per la UPC, per la UAB i la Universitat de Barcelona també, amb el suport del Centre de Referència en Enginyeria Lingüística.
I escolta'm, Albert i Marc, exactament com funciona? És a dir, un posa la paraula i després ens ho tradueix? Com funciona?
Sí, bé, és bastant senzill de fer. És a dir, primer doncs, l'hem de localitzar i això doncs, és relativament fàcil. Doncs anem a un cercador d'internet i escriviu doncs, això, transcriptor fonètic Segre. I us portarà doncs, el cercador a una pàgina on hi haurà una caixa de text i vosaltres podeu introduir la vostra consulta. És a dir, doncs, en aquest cas nosaltres hem posat aquesta paraula que deia la Melero, però si voleu podeu fer frases. És a dir, hi ha una pestanya perquè heu de seleccionar quina varietat del català voleu consultar la pronúncia, perquè ja ho hem dit, no és el mateix la pronúncia del català central que del català occidental, que del valencià, fins i tot també hi ha balear, no hi ha rossellonès i alguerès, però doncs, aquestes quatre que hem dit, que són doncs, dels quatre dialectes principals, doncs sí que hi és, i doncs, vosaltres li doneu a la tecla de transcriure i doncs, us apareixerà la transcripció de la consulta que heu fet, ja pot ser una frase o una paraula.
I després l'escoltem, es pot escoltar també allò que passa que a vegades es pot...
No, perquè clar, les produccions serien infinites i doncs, no està tan desenvolupat.
Clar. Fantàstic, molt bé. Després de conèixer aquesta fantàstica eina lingüística, ha arribat l'hora del concurs.
Posa't a prova.
Si us dic que això sembla que en 60, bé, a la barcelonina 60, si som així més formalets, 60, segur que m'entendreu. Ara bé, en realitat, d'on ve aquesta expressió tan estesa?
Opció A.
D'una sastreria?
Opció B.
De tres fàbriques?
Opció C.
D'una pastisseria?
Va, vinga, com jo sóc llaminera, Mar, et diré que opció C, d'una pastisseria.
No, Júlia, no és una pastisseria. Ja ens agradaria, t'imagines? 60 pastissos de xocolata. No, mira, aquesta expressió catalana per designar una olla de grills, un desconcert, una situació que dius, ai, mare de Déu, quin desori, té el seu origen al carrer de la Riereta, a Barcelona, no? Sí, explica Huertas Clavería, no? un escriptor, que en aquest carrer, a Barcelona, a finals del segle XIX, hi havia tres fàbriques, porta en porta, els números 18, 20 i 22, que sumats en fan 60. Les tres fàbriques, les tres portes que pertanyien a la fàbrica, eren del mateix propietari. I bé, es veu que aquest paio portava una vida... dissoluta, diríem, que vaja, que no fotia ni brut, i això, clar, evidentment es reflectia amb la jornada de la fàbrica, no? I llavors va fer fortuna l'expressió, això sembla que en 60.
Molt bé, va fer fortuna l'expressió, no sé si va fer fortuna ell, no? Si allò era tan desastre i no fotia ni brut.
No crec que fes gaire fortuna, no?
Molt bé, i ara passem a una secció que jo crec sempre ens il·lumina i ens obre portes.
L'hora del lector.
Doncs després del començament tan electritzant de la Mar, doncs avui amb aquesta música venim més tranquils.
Sí, ja m'asserem,
no? I més asserenats.
I ja m'arguda i ara
m'asserem. L'Albert ens porta la calma, no? El yin i el yang tenim aquí, la Mar i l'Albert.
Doncs per això us portem un llibre que es diu El català tranquil, de l'Enric Gomà. Qui és l'Enric Gomà? Doncs un guionista, escriptor, també divulgador lingüístic. I bé, una mica en aquest llibre doncs, ha elaborat un manifest que ve a qüestionar un proteccionisme que ell considera intransigent per part de les autoritats lingüístiques, en el sentit que ell defensa un català tranquil, però que sigui ric, expressiu, potent i sobretot natural. I, en canvi, doncs, darrerament ella ha detectat que hi ha una obsessió per guanyar certa respectabilitat acudint a les normes de Fabra i pel criteri de l'Institut. I una mica ell considera que aquesta dèria per la formalitat doncs, ha fet minvar una mica la capacitat de la llengua espontània de ser natural. És a dir, aquesta llengua doncs, que em permet dir ximpleries o enredar.
Sí, davant d'aquest panorama proposa un ús relaxat d'una llengua que ell considera que ha de ser elàstica, no? I és la que desenvolupa i defensa en aquest llibre que us recomanem avui, que es diu El català tranquil, de l'editorial Pòrtic. Aquí, doncs, diríem que Gomà fuig dels llunàtics de l'idioma. Bé, tampoc no ens agafem allò, la Bíblia, ni un llibre ni l'altre. És que a veure, ara aquí vinga, no, obrim portes. No és això, no? Però justament en aquest podcast n'hem parlat casualment que en el fet que en els 80 es va demonitzar la paraula sorbet per afavorir xarrup, quan el més correcte és dir precisament sorbet, no? I el mateix que ens va passar amb taquilla i guixeta, no?
I tant.
Jo, Gomà em fa costat quan jo defenso que podríem dir, mira, vés allà al costat de la taquilla que veuràs que venen sorbets de pistatxo. No? Ja ho tindríem, és que a veure.
I crec que aquesta...
Que se li posi els pèls de punta, però no, és correcte.
Tot correcte, i tant.
I en tot cas, sí, tranquil, eh? Ell ho planteja, doncs, això, doncs, des de tranquil·litat. I si algú diu, ja està, dius, aquests és dels que és un tou, eh? Que, doncs, tampoc es tracta d'això, no és ni blanc ni negre, perquè podem
tampoc
recordar...
Tampoc i massa, sí.
Exacte, eh? Que, per exemple, va publicar un altre llibre que es diu Control de plagues, 92 paraules catalanes per fumigar, i justament
fumigar.
Aquí... Per fumigar, eh? És a dir, és simpàtic. El paio, doncs ell va destacar unes paraules que ell volia recuperar el català natural de Barcelona i els seus voltants, d'acord? I en canvi volia desemmascarar aquestes paraules que hi havia per fumigar, que eren calcs i locucions del castellà o hipercorreccions o anglicismes i que de vegades s'han incorporat a la parla col·loquial a través dels mitjans. Per tant, una mica ja veieu que aquest home criteri no li en falta, eh?
La consulta dels sèniors.
I com deia en Jaume Sisa, allò de casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú... I això costa dir-ho sense cantar-ho, eh? Costa dir-ho com ho acabo de dir. Doncs escolta, sembla que la nostra sènior, que és la Mari Magda Espinasa, sí que té... Clar que les cases són d'algú, amb això del cal, el can, no? El que passa que sentim-la, perquè té dubtes.
Voldria saber quina és la diferència entre can, cal i ca. Em refereixo a els noms de les propietats que posen can tal o cal l'altre. I bueno, saber quina és la diferència entre un i altre. Gràcies.
Doncs les formes can, cal i cala, també perquè tenim també la versió en femení, és a dir, cal i cala, doncs estan formades per la contracció de ca, que és casa, i l'article corresponent. Ja sabem que en català principalment sí que és el, per al masculí, però també pot ser en. Ja veu que doncs hi ha gent que fa un ús indistint, no? Doncs el Ramon o en Ramon. I potser justament és això el que demanava Magda, i potser la sensació és que ella el sorprenia, no sé, ens hauria d'aclarir més per què can i per què cal. Doncs és simplement l'ús de l'article, per tant seria un ús més aviat en funció de quin article fa servir. De tota manera, si aquestes formes de can i cal i ca es fan servir com a mot comú, llavors aquí, per exemple, si es fan una edificació, les escriuríem en minúscula. Per exemple, va, Marc, dona'ns algun exemple.
Jo què sé, avui a Can Serrat estan de celebració, no? Que vol dir a casa del Serrat. Aquest can no és un nom propi, vol dir a casa de. Igual que a casa de no ho posaries en majúscula, doncs aquí aquest can tampoc.
Ah, o també, per exemple, ja has anat a Cal Sabater? És a dir, doncs, a casa del Sabater.
Sí. Sí, o Cala Rita sempre hi ha crits. No?
I aquí, clar, aquí volem dir només a casa de.
Sí, clar, bé, si fos... Sí. Clar, digues, perdona. Clar,
no. Que si fos un nom d'un establiment que potser era
exacte,
el que tu deies, Júlia...
Sí, d'un restaurant, un bar, no? Sí, sí.
Aquí quan fos una casa concreta i aquí aniríem doncs, ja amb majúscula. És a dir, perdó, un lloc que ja no és una casa concreta, sinó que és un establiment.
Molt bé, i abans m'heu parlat, Mar, disculpa'm, perquè ara m'heu fet pensar. M'heu parlat d'aquesta expressió, no? D'això sembla Can 60. I també parlem d'un can, no? Això podríem dir una frase de a Can 60 el cap no fot ni brot, no? Aleshores, a Can 60 seria amb minúscules, amb majúscules...
No, aquí aquest can seria minúscula. El nom de la fàbrica no era Can 60.
Perfecte.
És el nom que la gent li donava popularment, com que els números als portals sumaven 60, doncs es van empescar aquest nom. Però vaja, en principi això no és un referent concret. On sí que seria un referent concret seria això que t'anava a dir. No? Els millors canelons els fan a Can Quel, no? O avui superem a la Clotilde. O, si són doncs, uns establiments concrets, doncs sí que haurien d'anar en majúscula al ca.
O són les festes de Can Baró, aquest
barri
també. De Barcelona, també.
Sí, senyor. Clar. Sí, senyor.
Clar.
Sí.
En tot cas, clar, aquí també hem de prendre que doncs, la majúscula queda clar quan és un establiment. O,
sí.
En canvi, ortogràficament també doncs, cal escriure apostrofats i la segona paraula comença amb vocal, com dius, la facultat s'ha traslladat a Ca l'Aranyó, que és una fàbrica doncs, precisament de Barcelona. No? Doncs, uh-huh. Aquí aniria majúscula al Ca, després l'espai i l'Aranyó, Aranyó en majúscula, la L no. Eh? És a dir, uh-huh. Ja dic que una miqueta que això que deia ara la Mar de Can 60, jo crec que aquí a Can 60, ara jo crec que ja ni, a banda de que la fàbrica no sabem com es dia, hi ha el tema doncs, que ara és una expressió que fixada. Uh-huh. És a dir, que ja la gent quan diu Can 60 no està pensant en una fàbrica, és com quan dius no. Anar-se'n a Can Pistraus.
Sí, o ser de Caldeu, o sí, tots aquests K són minúscules. Uh-huh. Molt bé.
I també l'últim punt pel que fa això és que doncs, també existeix la forma del plural de cal, és a dir, cals. Sí. La contracció de K més els.
Sí, cals Gutiérrez, per exemple, no? O cals Masià.
Molt bé, veus? Sí. Perfecte. Aquesta sí que no l'he utilitzat en plural. Fantàstic. Déu-n'hi-do amb els can, cal i calà, eh? No m'estranya que la nostra companya Mari Magda ens fes aquesta consulta, eh? Doncs després d'aquest aclariment, no tenim excusa per equivocar-nos, eh? I tampoc els bars i restaurants en els seus tandals. Molt bé, i això ens ha dut al final del nostre podcast.
Te la dedico.
Avui, per acomiadar aquest podcast, us portem una petició d'una veu que potser us sona d'haver-la sentida en clau esportiva. A veure si la reconeixeu.
Hola, jo sóc en Rafael Begot i us podria dedicar diferents cançons, me'n venen unes contes al cap, us podria dir l'Empordà, la sopa de cabra, us podria dir la dansa del sabre, de la trinca, la cachimba d'un papa, tots els homes d'Escòcia, dels anglis de les arts, però, em quedaré amb el mar, de Manel. I la dedico a la meva dona, a la Meissa, i també a les meves nenes, la Saffron i l'Emelin, perquè quan ens vam casar, ja fa uns anyets, a l'hora de pujar al vaixell on vam fer tota la celebració, vam pujar-hi ballant i cantant al mar. I tothom estava cantant al mar, al mar, al mar. Per tant, us el dedico a tots plegats. Que vagi molt bé.
Molt bé, era fàcil d'endevinar, no? Perquè ho ha dit al principi, que és el Rafael Begot. El Rafael Begot és periodista i conductor de la secció d'esports dels informatius de BTV3. Ja ho veieu que aquí tenim un bon elenc, que diríem, no? De periodistes que participen en el nostre podcast. I bé, veig que és costum dedicar a les dones les cançons. Som molt romàntics els catalans. En tot cas, ara ja sabem que el Rafael es va casar al mar, que ell i la Meisa sí que van fer bo allò de la solteria, allò de bon vent i barca nova, i aquí us deixem a la cançó de El mar de Manel.
Avui abaixem la persiana de la nostra parada, del nostre podcast, amb aquesta cançó. Hem començat amb una cançó electrificant com l'Hada Bèstia, que ens ha plantejat la Mar, però ja veieu, jo crec, Mar, que la tranquil·litat que ens ha volgut transmetre l'Albert amb el llibre El català tranquil de l'Enric Gomà l'hem acabat de rodonir amb el mar de Manel.
S'ha anat encomanant i hem entrat tots ja en un clima.
Un clima molt preparat per tancar temporada, agafar vacances i ens acomiadem. Mar, ens acomiadem, Albert, resta d'oients, moltíssimes gràcies per fer possible.
Un plaer, de veritat. Gràcies a vosaltres.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, ens ho hem passat molt bé, hem après moltíssim, ens hem distret molt i esperem que vosaltres també, els oients, que hagueu après molt i hagueu gaudit amb nosaltres. Ja us dic jo que aquí cada cop que sona una cançó ens hauríeu de veure perquè gaudir, gaudim, sobretot amb aquesta de la bèstia. Ens hem fet a saltar de les cadires, a les nostres cadires. Doncs escolteu-me, en línia al mar i el que ha comentat la mar, d'acord? Us diem allò de bon vent i barca nova. Us desitgem que passeu un dia fantàstic, unes setmanes fantàstiques. Fins al nostre pròxim podcast. Aquest, però, el podeu tornar a escoltar a cugat.cat, a la secció ràdio, i refrescar això del calcant i tornar a escoltar aquesta fantàstica cançó i històries que ens expliquen la Mar i l'Albert. Moltes gràcies, Mar. Moltes gràcies, Albert.
A reveure, una abraçada.
A reveure.